Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia, tramuntana forta. Avís de perill per vent que pot superar els 90 km per hora aquest matí en una nova jornada hivernal amb mala mar i més núvols cap a la nit.
Bon dia, és dilluns, és 23 de gener, ja ho heu sentit, l'Albert Aparicio ens comenta que avui hi ha mala mar, hi ha vent, tenim alertes de perill i sobretot el que tenim és molta fred. Ara mateix, a l'estudi de Palafrugell, des d'on avui fem aquest supermatí, tenim 0 graus, també 0 graus a la Tallada d'Empordà, 3,2 a Torroella de Montgrí, menys 2,7 a la Bisbal d'Empordà i 0,9 negatius a Sant Feliu de Guíxols. Farà molta fred aquesta setmana, potser serà la setmana més fresca o més freda de tot l'hivern, i atenció perquè poden venir sorpreses i en cotes una mica més elevades de la nostra comarca, fins i tot podrem trobar-hi aigua neu o algun floc de neu. Nosaltres comencem saludant a la redacció d'aquest supermatí. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, com estàs?
Molt bon dia.
Bon dia, Gerard.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Oriol.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, Oriol, bon dia.
Amb la redacció saludada, comencem ja amb els titulars més destacats que ens ha deixat aquest cap de setmana. Ingressen a presó 4 falsos policies per sostreure 400 quilograms de xix en un narcoassalt a una organització criminal a Calonja. Anna Salvador.
La investigació d'aquest cas es va iniciar arran d'una intervenció de la policia local de Calonja el juliol de l'any passat. Els agents van detenir dues persones per tràfic de drogues. Els arrestats els havien assaltat uns individus que es feien passar per agents de la Guàrdia Civil i que els havien intimidat amb armes de foc.
Joan Giraut deixa Junts i passarà a ser regidor no adscrit de l'Ajuntament de Platja d'Aro, Maria.
El regidor de Platja d'Aro va presentar formalment la renúncia com a portaveu de la formació el passat divendres i serà el proper dimecres 25 de gener que es farà efectiva en el plenari municipal.
Carme Vinyes vol impulsar Calonja i Sant Antoni amb la seva candidatura a les eleccions municipals, Paula.
La candidata a les eleccions municipals per Calonja i Sant Antoni s'ha presentat oficialment a la ciutadania acompanyada de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.
Marc Casadellà, el president del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, admet que el parc eòlic pot afectar greument el paisatge del parc i el seu ecosistema marí, Maria.
El president del Parc Natural va visitar el supermatí per ampliar la informació del document que va emetre fa pocs dies el Consell Científic del mateix parc. En aquest informe s'analitzava la instal·lació del parc eòlic Tramuntana, que es vol ubicar al Golf de Roses.
La ventada ha seguit durant tot el cap de setmana a l'Empordà i els bombers han rebut una quinzena d'avisos, Maria.
La majoria dels avisos al llarg d'aquest cap de setmana han estat per retirar branques o arbres caiguts o elements de façanes que amenaçaven a caure a la via pública.
Els veïns de la urbanització de Mas Pere de Calonja i Sant Antoni es queixen que les obres dificulten l'accés a les cases, Anna.
Quan falten 30 mesos perquè es completi la reurbanització de Mas Pere, els veïns denuncien que les obres causen alguns inconvenients. Asseguren que tenen problemes per accedir a les propietats i que hi ha desajustos en la recollida de deixalles.
Juli Fernández es mostra satisfet amb la sentència del xalet del Golfet.
Juli Fernández celebra que la decisió judicial dona la raó al que defensava en aquell moment el govern, que l'edificació es podia fer, i espera que l'actual consistori faci els informes d'impacte paisatgístic necessaris.
Jo no contemplo l'opció de que aquest habitatge, pel fet de l'impacte ambiental, estiguin enderrocats. Entre altres coses, perquè és evident que l'Ajuntament, com la llicència i la seva execució, ja ho va condicionar una sèrie de mesures correctores. Però, bueno, en tot cas, caldrà estar a l'espera. Ara, en el govern que li pertoca, a través de la casa que li pertoca, començar a fer els tràmits per donar compliment a l'execució de la primera sentència.
Junts per Palafrugell inicia la precampanya electoral, Ferran.
El candidat de Junts per Palafrugell a l'alcaldia, David Martín, va presentar el cartell en un acte a Can Genís. Va destacar que en 8 mesos ha fet gairebé 200 reunions per conèixer l'opinió de diferents sectors socials. També va avançar que, pròximament, anunciarà els 11 primers noms de la llista electoral.
Sant Feliu de Guíxols presenta el cartell premiat del Carnaval 2023, Paula.
El nou cartell del Carnaval presenta una alegoria que convida a destapar-se després de les restriccions de la pandèmia. És obra de Nol Ramírez, un arquitecte establert a Palafolls, però des de que fa uns mesos té vinculació amb Sant Feliu de Guíxols, ciutat que li encanta.
8 i 5 minuts. Comencem el repàs als partits disputats pels equips de la comarca aquest cap de setmana. Parlant de futbol, un gran Palamós derrota el Banyoles amb solvència. Sergi Villena.
En un municipal Palamós-Costa Brava, amb l'afició empenyent els seus, el Palamós va aconseguir una victòria clara i contundent contra el sisè classificat de Primera Catalana.
I sorprenent derrota del Calonge.
Els calongins, que estan fent una campanya sensacional, van patir una inesperada derrota al camp del Blanes, sobretot pel resultat, un 4-0 inapel·lable que fa tocar de peus a terra els vertivermells.
El Bisbal Bàsquet guanya davant del potent Mataró.
Triomf de prestigi dels homes entrenats per Carles Rofes. No era una sortida fàcil la que tenien els bisbalencs a la pista del Mataró Parc Boet, però van resoldre el partit gràcies a un gran últim quart.
El corredor Mató Palafrugell es situa segon amb una gran victòria, Sergi.
Era un partit marcat en el calendari com a vital. La visita del Schumfried Ravitch suposava una revàlida per als blanquinegres en el seu objectiu innegociable de pujar de categoria. Un gran treball coral va permetre als de Cesc Linares a imposar-se als de Maçanet de la Selva per un clar 6-2.
I pel que fa als equips de Girona, el Girona de futbol cau a Vila-real en l'últim sospir.
Els gironins van aguantar en defensa les escomeses del conjunt groguet durant gairebé tot el partit, però un penal en el temps de descompte, transformat per Parejo, va desfer l'empat a 0.
I el bàsquet Girona certifica el seu bon moment a Granada.
Victòria per 78-92 a la pista del Coviran Granada, que suposa la quarta consecutiva dels gironins.
I ja per acabar, novè triomf consecutiu de l'Uni Girona, Sergi.
Les gironines van aconseguir guanyar a la pista del Guernica per 63-75 i continuen al capdavant de la Lliga Femenina empatades amb el València. Un enorme partit d'Araujo, que va anotar 23 punts, va catapultar un Espar Girona que sabia que no podia fallar.
8 i 7. I a continuació, la previsió del temps. Saludem avui a l'Albert Aparicio. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Després d'un cap de setmana amb molt de vent, sembla que la tramuntana continua bufant amb ganes, és així?
Comença una setmana en la que seguim immersos en aquest episodi de fred i vent. La tramuntana hi va deixar registres de més de 70 km per hora a la Bisbal d'Empordà, 80 km per hora per a Palafrugell i Torrella de Montgrí, i a Rocamaura, a l'Estartit, es van superar els 100 km per hora a una altitud, això sí, de 225 metres. Avui continua la tramuntana i serà més intensa aquest matí amb cops que poden superar els 90 km per hora, segons l'avís de perill que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya al Baix Empordà. La resta de dia ens seguirà acompanyant el vent amb ratxes de 50-60 km per hora, juntament amb alteració marítima, unes onades de més de 2,5 metres i mar de fons de component nord. L'ambient serà fred, amb algunes gelades, enfondalades i zones més resguardades del vent i una temperatura màxima inferior als 10 graus. En conjunt dilluns, força assolellat fins a la tarda, quan el cel es començarà a tapar.
I amb aquests dies de fred intens, és possible que pugui nevar al Baix Empordà aquesta setmana?
Nevada general i abundant al Baix Empordà no se'n preveu, però no es pot descartar algun fenomen anecdòtic demà. La situació és més delicada a partir de la propera matinada, amb increment de la nuvolositat i l'arribada de possible precipitació. Dimarts poden arribar alguns ruixats dispersos que, coincidint amb un transitori aminorament del vent les primeres hores de dimarts, la baixa temperatura i una cota de neu entre els 400 i 200 metres podrien veure de forma anecdòtica alguns flocs de neu o ruixats de neu rodona.
Com sol passar en aquestes situacions, cal que coincideixin molts factors. Per exemple, si el vent no afluixa prou o si el cel es tapa massa aviat impedint el refredament nocturn i que baixi la temperatura suficient, encara que arribés aquesta precipitació, aquesta seria en forma de plogims o pluja i no neu. Però, tal i com adverteix l'avís de perill del Servei Meteorològic, entre la matinada i matí de dimarts, amb el llindar més baix de probabilitat, pot nevar al Baix Empordà i agafar cotes superiors als 400 metres, per exemple, emblanquinant les Gavarres amb un gruix de fins a 2 centímetres. Al vespre pot escapar-se alguna gota, però amb una cota de neu més alta i temperatura també més elevada. Més enllà de les anècdotes que ens pugui deixar dimarts, resta de setmana en general amb força sol, ambient fred i tramuntana que continuarà com a meteor protagonista fins pràcticament al darrer dia de mes.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No cal que em digues res, havia de passar. Que tu vols vindre amb mi, jo t'estava esperant.
Els ulls se t'il·luminen, potser mai has marxat. Tu i jo morim de ganes, la vida ens puja al cap. Una cançó sense sentit ens fa embogir. El món va donant voltes i el meu cor diu que sí. I sentir que tot està el joc que ho van deixar, com si res hagués canviat. Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba, jugant amb el Milú fins l'hora blava. Passar la nit ballant Mediterrània, que ens mirin com els diamants. Serem els premedors en peu de guerra, avui t'he vist pensant en una estrella. Més de menys jo sempre els peus en terra, qui sap si això funciona. Cançons d'amor.
Ni dubtes ni temors, principis ni finals. Tancar-nos la ferida, ara ja no fa mal. La nit sense dormir, lo loca fer al matí. Addictes a la vida, en fotosíntesi. I sentir que tot estava allò que ho vam deixar, com si res hagués canviat. Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba, jugant amb el Milú fins l'hora blava. Passar la nit ballant Mediterrània, que ens mirin com els diamants. Serem els premedors en peu de guerra, avui t'he vist pensar. Sempre els peus en terra, qui sap si això funcionarà. Jo tan rock and roll, tu tan reggaeton, però a la fi tot són cançons d'amor. Jo tan rock and roll, tu tan reggaeton, però a la fi tot són cançons d'amor.
Ocean Cats va iniciar el passat mes de desembre el repte de creuar l'oceà Atlàntic a rem dins la regata Talisker Whisky Atlantic Challenge. Un gran repte per l'únic equip de l'estat espanyol que hi va participar. Aproximadament un mes més tard, l'equip format per Sergi Franc, Joaquim Planells, Juanma Romero i Martí Ramírez va aconseguir arribar a port en primera posició. Avui ens visita al Supermatí, a més de forma presencial, que sempre ens fa molta il·lusió, un dels guanyadors d'aquesta competició i integrant de l'equip Ocean Cats. Bon dia, Martí Ramírez.
Hola, bon dia.
Quan vau decidir participar en aquesta competició?
Bueno, ja és un...
Ara, perfecte.
Sí? Sí. Va, ja és un projecte d'anys. Vam decidir que volíem creuar l'oceà Atlàntic a vores del 2010-2012 sense saber-ho.
Déu-n'hi-do!
Sí. L'únic que sí que realment no vam prendre la decisió de tirar aquest projecte endavant, que no és fàcil, sobretot la vessant econòmica, doncs fa 4 anys.
Fa 4 anys vau decidir, és a dir, 2018-2019,
sí,
aproximadament,
sí.
I per què en aquest moment s'acaba realitzant?
No perquè fos el millor moment, perquè després va vindre una pandèmia. Clar. Pel mig i... va ser el moment. Portàvem ja... Jo i en Joaquim ens vam conèixer en el seu moment a la selecció catalana.
De rem, dos, entenc?
Sí, de rem, correcte. Uh-huh. Els dos teníem inquietuds, no? I vam, el 2010, com t'he comentat, doncs vam veure que es feia això, no? Que hi havia la possibilitat, o que hi havia molt poca gent que havia decidit creuar l'oceà Atlàntic. Teníem... Uh-huh. Vam dir, per què no algun dia ho fem, no? Llavors, bueno, va anar passant el temps, vam seguir competint, vam coincidir amb un club de rem, de Lloret, vam estar anys remant junts. Uh-huh. I bueno, ho vam guanyar tot a nivell català, a nivell estatal, i era com... I ara què?
Val. És a dir, que directament amb els que havíeu, és a dir, amb els altres tres companys que vas fer la travessa, ja havíeu competit junts, no us vau preparar exclusivament només per aquesta prova, sinó que portàveu un temps ja coneixent-vos, no?
Amb en Joaquim sí. Uh-huh. Amb en Sergi... En Sergi el coneixia jo, perquè jo els últims 3 anys vaig estar portant un equip, entrant en un equip, i el vaig conèixer allà. En Sergi i en Joaquim no els coneixien, i en Juan Romero no els coneixíem cap dels tres. Ell és de València, és murcià, viu a València. Podríem dir que excepte jo i en Quim, els altres dos pues, havien sigut rivals en altres regates, però al final sí que quan decidim muntar això, doncs fem un equip exclusivament per creuar, i, uh-huh, i no només anem a buscar companys que siguin molt bons o molt forts remant, uh-huh, sinó que intentem fer un equip el més equilibrat possible per cobrir tot el que engloba muntar un projecte així, des de la vessant esportiva fins a la vessant econòmica i fins a la vessant divulgativa, no? Perquè aquest projecte, uh-huh, no només ha sigut creuar l'oceà Atlàntic.
Quin projecte hi havia al darrere?
Bé, nosaltres som ambaixadors de Surfrider. Surfrider, uh-huh, és una ONG que vetlla per la preservació i conservació dels mars i oceans. Uh-huh. Llavors hem estat duent aquest missatge, no, de conservació i de mediambiental a les escoles, a part de a les travesses que hem anat fent. Com? Doncs nosaltres hem estat fent mostrejos de microplàstics, uh-huh, durant aquests 3 anys previs al creuament de l'Atlàntic. Conjuntament amb la Universitat de Barcelona hem estat dins un projecte científic, no? I bueno, una mica era, doncs, donar visibilitat a aquesta problemàtica, que és una problemàtica relativament nova, perquè són plàstics dels anys 60, 70, que s'han, uh-huh, anat trencant, no? I s'han anat convertint en microplàstics, i per tant doncs no n'hi ha molta informació al respecte. Uh-huh. I, bueno, i el missatge era molt potent, perquè una embarcació completament sostenible sense cap impacte negatiu al medi doncs estava fent ciència ciutadana, no? en aquest aquest cas. Llavors nosaltres hem estat traslladant el que era explicant a les escoles, ara no me'n recordo el centre, però el número de centres que hem anat, però hem arribat a uns 600 alumnes.
Déu-n'hi-do.
Sí, estem molt contents, uh-huh, amb aquest aspecte, a part que el feedback que rebíem era brutal, perquè el resum és molt ràpid, no? Els nens t'acaben dient, per què jo ara he d'arreglar el que vosaltres heu espatllat?
No? Llavors... I no els hi falta raó, realment, no?
No.
tot i que després, evidentment, hi ha una responsabilitat, però
correcte.
Però sí que és cert, no? Que al final, ostres, doncs s'han espatllat moltes coses, i aquesta tasca divulgativa, imagino que per vosaltres al final acaba sent un orgull i acaba sent un dels objectius més grossos d'aquest projecte.
Sí, ha sigut molt motivador també, no? Alhora, mm-hmm, i t'adons compte doncs, que bueno, tens un objectiu molt clar, a llarg plaç, que és creuar l'oceà, no? Però aquests petits objectius del camí doncs han fet que aquests 4 anys es fessin més curts també, no? I més trepidants, no? Uh-huh. Ha estat un projecte molt, molt xulo, la veritat.
Per situar els nostres oients, Ocean Cats ha creuat l'oceà Atlàntic des de La Gomera, si no m'equivoco.
Correcte.
Fins a Antigua. En quants dies?
31 dies i 17 hores.
31 dies i 17 hores. Ja veieu que aquí també es compten les hores, perquè una hora remant, doncs déu-n'hi-do, imagineu-vos, 31 dies i 17 hores. Com us prepareu per aquesta prova?
Doncs físicament, nosaltres vam desenvolupar, nosaltres mateixos, tot ens ho hem fet nosaltres. Uh-huh. Creiem coneixements, bueno, s'ha demostrat que sí, perquè ha anat bé. Uh-huh. Doncs vam desenvolupar un programa de 30 setmanes per arribar a la línia de sortida al màxim de preparats possible, no? Això en la vessant esportiva o física.
Suposo que després la vessant mental és importantíssima, no? També.
Correcte. aquesta vessant sí que hem estat més temps preparant-la. Ens hem estat treballant en totes i cada una de les travesses que hem anat fent prèvies al creuament, no? Doncs hem tingut suport psicològic, suport de coaching. Uh-huh. Suport psicològic ens han anat ajudant sobretot la Mireia Caral, que és una noia que ho ha fet així altruistament, no? I de fet, mm, bueno, ha estudiat psicologia i li agrada molt sobretot la vessant esportiva, i llavors la Mònica Bernès, que és, les dos casualment són de la Bisbal.
Mm-hmm. Vaja, doncs, empordaneses, que a nosaltres també ens agrada. Sí. el producte local aquí.
I, bueno, i la Mònica Bernès ens ha portat una mica la vessant més de coaching a nivell individual. Uh-huh. I llavors una mica això, també ens hem anat treballant molt nosaltres, siguent molt sincers, molt madurs, utilitzant uns canals de comunicació dins l'embarcació de molt de respecte, de sisplau, de gràcies, de en tot moment, no? I, uh-huh, i de fet a la barca portàvem una frase que la portàvem escrita, vist que es veiés molt clara, que la veiéssim sempre, no? Nosaltres estem remant mirant cap a popa i estava allà ben apuntada, ben clara, no? I que deia, cuido't els companys abans que a mi mateix, no? I això ens va portar, crec que, a l'èxit, perquè des del simple fet de em rempleno-te l'ampolla d'aigua, doncs sempre preguntava si el company tenia l'ampolla plena, no? I, uh-huh, i si no, doncs l'implanava sempre la seva, llavors la meva, des d'aquest petit detall a tot l'altre, no? Intentar cuidar-nos sempre més els altres que tu mateix.
És clar, perquè al final una discussió allà, que suposo que pot passar, però una discussió, sí, a alta mar durant 31 dies i 17 hores, on sou només 4, l'embarcació quants metres quadrats tenia?
9 metres per 2 d'ample.
Clar, 9 per 2, 4 persones durant més d'un mes. Doncs ha de ser complicat. És a dir, o gestiones molt bé les emocions, a més imagino que estàs portant el cos al límit. Quantes hores remàveu al dia?
Nosaltres som un equip de 4, com has dit, remem 2 i descansem 2.
Val.
I remes 2 hores i descanses 2 hores.
Val.
Així és fins
arribar. És a dir que cada 2 hores et posaves a remar?
Correcte.
I dormies entre aquelles 2 hores?
Sí, amb aquelles 2 hores que... Les 2 hores que remes, les remes sí o sí, uh-huh, des que entres fins que surts, i llavors les altres 2 hores doncs has de menjar.
Clar.
Has de cuidar-te i has de dormir.
Estava
prohibit anar a dormir sense menjar.
Val.
Perquè al final és el combustible que tindràs per les següents 2 hores. Per tant, uh-huh, menjàvem cada 4 hores obligats, i bueno, en el meu cas jo invertia uns 25 minuts només en menjar i 10 minuts en cuidar-me vol dir, pues, des d'estirar a descarregar, a ficar-te crema al cul perquè el tens llegat el següent, etc. Llavors, pues, et quedava una hora i quart, hora i 20 per, uh-huh, per descansar. Al final del dia acabaves dormint unes 4 hores i mitja, 5. Uh-huh. Partides en torns d'hores.
Déu-n'hi-do. I cada vegada que descansaves feies la mateixa rutina, entenc.
Sí, bueno, vam estar calculant, nosaltres ens despertàvem 10 minuts 10 minuts abans, no? O sigui, d'entrar per que anaves a descansar amb roba, o amb roba neta, no? Que era l'únic que podies tindre sec. bàsicament, o directament descansant despullats perquè estava en una zona de tròpic, no, de calor, i perquè respirés la pell, no, bàsicament. Llavors era 10 minuts abans d'aixecar-te, vestir-te, tornar-te a preparar per tornar a entrar. Vam estar calculant que havíem estat durant aquests 31 dies, un dia i poc, només per preparar-te per entrar a remar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No sé si... Imagino que hi ha hagut molt bons moments i molt mals moments. Les emocions es deuen maximitzar en general, però ens en pots destacar un de bo i un de dolent? Perdona, Martí, és que em sembla que tenim algun problema amb el micro. No sé si podem provar des d'aquí. Perdoneu també els oients, perquè realment estava sent molt interessant l'entrevista. Però diria que se sent una mica fluix. A veure, pots provar ara, Martí?
Ara? Sí, millor?
Sí, se sent millor. Molt bé, doncs seguim així. Comentàvem, millors moments i pitjors moments. Ja sé que des de fora nosaltres, també els que divulguem i els que transmetem la informació, sempre volem aquell punt de, ostres, doncs, quin va ser el millor moment de tota la regata perquè et vas trobar tal cosa o quin va ser el problema més gran. Suposo que tot és molt relatiu allà dalt.
Sí, nosaltres hem experimentat totes les diferents emocions. El primer dia vam experimentar la frustració màxima, perquè sí? Nosaltres hem estat 4 anys per preparar aquest projecte, sabíem que no tindríem una segona oportunitat. Nosaltres volíem anar a guanyar aquesta regata i ho hem preparat tot amb molta serietat, amb moltes ganes, no? I quan nosaltres abans de sortir vam estar 12 dies allà a La Gomera amb la resta de companys o de rivals. Uh-huh. I sense voler, doncs, des de l'organització, des dels altres equips, es va anar creant una aureola al nostre voltant de favoritisme, no? De que, ostres, sí? Aquests nanos s'ho estan agafant en sèrio, van forts, estan entrenant, estan aquí, estan entrenant bé, no? Vull dir, uh-huh, ens havien vist remar, era com que érem els favorits, no? I això ens va crear una pressió extra a sobre, que uh-huh, ja ens havíem ficat nosaltres mateixos internament, però allà va ser com pública, no? I llavors el primer dia teníem clar que volíem sortir a tope per intentar ficar-nos a primers i llavors, doncs, anar controlant la regata des de davant. Uh-huh. Això és bastant important, no? Ficar-te primer dia és com que demostres o ensenyes, no, ja les teves armes.
Uh-huh. És com una declaració d'intencions, no? És a dir, el vostre objectiu era anar a guanyar, realment?
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí.
Sí, ho diem així sense cap problema, perquè realment us havíeu preparat bé per fer-ho. Uh-huh.
I diria el mateix si no haguéssim guanyat, vull dir.
No, ens encanta també aquesta honestedat, no? Perquè al final penso que també 31 dies i 17 hores a alta mar, o hi vas amb un objectiu clar, no?
Sí.
Rectifica'm si no és així, perquè tu ho sabràs evidentment molt millor que jo, però si no hi vas amb un objectiu clar, no té sentit, no?
Sí, exacte, això és una mica el que va passar, no? Teníem un objectiu claríssim, volíem sortir a guanyar, vam sortir a guanyar, vam sortir a tope. Aquesta barca que portem té l'opció de remar 3 persones alhora. Uh-huh. Llavors vam plantejar un primer dia de la sortida a les 12 del migdia, de les 12 fins a les 10 de la nit, remant 3 per anar al màxim ràpid possible. Remàvem una hora i mitja i descansàvem mitja hora durant aquestes primeres 10 hores i llavors ja agafàvem la dinàmica de 2 i 2 i 2 hores i 2 hores. Uh-huh. I bé, va arribar a les 10 de la nit, vam donar-ho tot i ens vam veure amb una setena, vuitena posició. Va ser un cop
dur.
Es va desmuntar tota la piràmide de cop, no? Va ser com, bueno, ho acabo de donar tot i no m'he ficat no m'he ficat primer, no? Llavors, uh-huh, gestionar això va ser complicat, va ser un... Potser anem cap a casa, potser no té sentit, no?
Sí, us vau plantejar en algun moment tornar a casa?
Ningú...
De forma
ningú
realista.
Ningú diu externament, però, uh-huh, però interiorment sí, no? Quan és el teu torn de descansar dius... Ostres, és que em queda tot un oceà per davant i
ja.
I no... El primer que volia fer ja no ho he aconseguit, no? Uh-huh. Llavors és normal que t'entrin dubtes, llavors intentar pues, anar fent petits objectius, i aquests petits objectius és, bueno, pues, anem a pel setè, després del setè anem a pel sisè, uh-huh. i a poc a poc, no? Sí que realment pues, la gent estava molt forta, hi ha equips de tot el món, com nosaltres, no? Al final pues, molta gent és, serà l'única vegada que ho farà la seva vida i també volen anar a guanyar, llavors... Uh-huh. Pues bueno, vam començar a fer la nostra regata a poc, amb bona i bona lletra, no? I, uh-huh. I vam anar remuntant posicions, vam anar sent fidels al nostre meteoròleg que ens anava portant la ruta. Casualment portàvem una ruta bastant diferent que els altres.
El meteoròleg no entenc que no estava dins, eh?
No, és una persona externa que uh-huh. ens anava donant waypoints diaris. Uh-huh. Per intentar agafar la ruta més ràpida possible, que no sempre és la més curta.
Val.
Llavors sempre intentant mirar una mica els vents, corrents, etc, pues te va dient cap on és una ajuda, no? que al final pues, ens ajudava només centrant-nos en remar, menjar i descansar. Llavors nosaltres anàvem més al nord que ningú, anàvem una mica sols en aquest aspecte i també et feia dubtar, no? Però tot uh-huh. i així vam ser capaços de mantindre'ns fidels al que havíem decidit que faríem, que era pues, fer-li cas en Gavin. I bueno, a poc a poc es vam anar remuntant posicions fins que crec que el quart dia ens vam ficar primers, però no primers allò que dius, anàvem primers a una milla
amb poc marge, no?
Amb molt, molt poc marge. Van ser 15 dies fins que no vam arribar a la meitat de l'Atlàntic, van ser 15 dies de... Estic una milla per davant, estic dos milles per darrere, vam arribar a tercers o quarts a la meitat de l'Atlàntic amb 10 milles a darrere del primer, aproximadament. Uh-huh. I un cop vam arribar a la meitat, pues, bueno, vam decidir que havíem de fer un cop d'efecte, que volíem anar a guanyar la regata realment, no? I allà vam fer un petit canvi, vam decidir que cada dues hores que remàvem un dels companys remaria mitja hora més a cada torn. Uh-huh. Llavors, per tant, jo, per exemple, estàvem remant jo i en Quim, per exemple, remàvem dues hores, jo quan acabàvem aquestes dues hores jo remava mitja hora amb els altres dos companys que entraven.
Val, perquè no? Teníeu l'opció de remar tres, recordem.
Exacte. Llavors, així ho vam anar fent durant els torns de dia. El resum és que acabàvem remant unes tres hores tres persones, uh-huh. i llavors l'altre érem dos, no? Però va augmentar la intensitat i llavors va augmentar aquestes tres hores de remar tres. Uh-huh. I en un dia vam atrapar els primers, els vam retallar 10 hores, el segon dia els vam treure 10 milles, perdona, el segon dia els vam treure 10 milles més, per tant ja es van ficar primers a 10 milles del segon, i ja va ser un constant de diàriament anar-los traient 6, 7, 8 milles durant aquesta setmana. Ens van plantejar una escapada de com qui fa una sèrie de 5 minuts, però una uh-huh. sèrie de 6 dies.
Déu-n'hi-do.
Del dia 29 al dia 5-6 de gener anem a donar-ho tot, anem a intentar ficar-nos a primers i ja veurem l'altra setmana i pico que quedi què farem.
I al moment que us veieu primers, el desgast físic se'n va i és adrenalina, o què noteu en el moment que realment veieu que això ho podeu guanyar?
Bé, és que ens vam ficar primers molt ràpid, va ser molt sorprenent.
Però al moment que tu agafes la distància i dius, ostres, doncs veig de forma clara que això ens ho podem emportar, no?
Obsessió màxima en treure'ls més milles al segon. Perquè al final te poden passar tantes i tantes coses que l'únic que volem és treure més distància al segon per tindre més marge de maniobra en cas de uh-huh. qualsevol tipus d'avaria. Ja havíem tingut algunes avaries prèvies a la meitat de l'Atlàntic i ja havíem hagut de lluitar contra això, per tant era obsessió màxima en treure'ls i milles diàriament uh-huh. perquè una, per guanyar marge de maniobra si ens passava qualsevol cosa, i dos, per no donar-los opcions a que poguessin pensar que podien atrapar-nos, no?
Canviant una mica de tema, durant l'últim dia de la regata vau tenir un problema amb un animal marí, o durant els últims dies.
Sí, bueno, va ser una visita al Carib. Va ser un benvinguts, ja sou
que,
aquí.
Què us va passar exactament?
No, estàvem a un dia i poc d'arribar i estàvem remant jo i en Quim, casualment, i vam sentir un cop molt fort a l'embarcació. Ens vam aixecar i vam veure que hi havia un tauró allà al darrere.
Ostres.
Que ens havia atacat la barca, no m'expliquis per què, però el que estava clar és que s'havia sentit amenaçat per la nostra embarcació. Uh-huh. I ens havia fet un cop, no?
I però va tenir danys o no? Hi va haver més problemes?
No,
va anar més
per
allà?
Per sort no. Uh-huh. Que passa que són barques que tenen la quilla la tenen blanca amb un timó així que pot semblar una aleta. Llavors vull pensar que es hauria sentir amenaçat per la mateixa embarcació i uh-huh. El que estava clar és que estava en mode depredador, perquè es va quedar 2-3 minuts allà darrere perseguint l'embarcació.
I en aquell moment imagino que pateixes, no? Perquè estàs a un dia i mig d'arribar, d'aconseguir l'objectiu, no? Pel que has treballat durant un mes.
Sí, sí.
I dius, ostres, ara se'n pot anar tot a Campi Estraus perquè, no? Perquè al final tens un animal que és incontrolable en aquell moment.
Sí,
entenc.
Sí, totalment. Era com ara ja no cal, no? Això.
Clar.
Volem arribar i punt. Per això una mica la nostra obsessió de treure milles al segon.
Clar.
Perquè al final poden passar mil coses, poden passar moltíssimes coses que no pots controlar i has de tindre marge de maniobra si és que no.
Uh-huh.
Ja el desè dia de sortir ens havíem quedat sense bateries. Quedar-te sense bateries durant la nit pues, vol dir que no tens pilot automàtic, no pots fer aigua, no pots, estàs desemparat en allà, no? Llavors vam reaccionar molt bé perquè no vam deixar de remar en cap moment. Vam agafar el govern de l'embarcació manualment.
Uh-huh.
I ens vam despertar els quatre, vam estar remant fent torns per no parar l'embarcació, no? En canvi hi han hagut altres companys de regata que sí, que els havia passat el mateix problema i van deixar de remar. Llavors eren rivals directes i van deixar de ser-ho perquè es van despenjar de la lluita per culpa d'això, no?
Uh-huh.
No van saber reaccionar o estaven cansats o... Bueno, són petits moments dins d'aquests 30 dies que et poden marcar el guanyar o no guanyar, no?
Uh-huh. I Martí, ja per acabar, que suposo que també aquests dies estàs fent moltes entrevistes, tant tu com els teus companys, perquè esteu explicant l'experiència. Abans d'entrar en directe em comentaves que aquesta experiència et canvia.
Uh-huh.
En quin sentit?
Bueno, et canvia la vida perquè veus canvies l'ordre de prioritats, no? Aquí estem amb un espiral que no tens compte, no? Però quan hi ets dins, doncs és molt... Vius en un món molt, molt estressant, molt ara toca això, ara toca l'altre, ara toca l'altre, no? I vas fent sobre la marxa i no et pares a pensar o a mirar al teu voltant el que realment és important, no?
Uh-huh.
Llavors et canvia l'ordre de prioritats a la vida i ara mateix per mi la meva prioritat és estar amb la família, que els he trobat molt, molt, molt a faltar.
Uh-huh.
fer coses amb ells i intentar pues, potser oblidar-me una mica de l'esport, no? Que al final és el que m'agrada, no? També pues, m'ho passo bé, no deixaré d'entrenar, no deixaré de... Però sí que potser ara m'espera un altre repte tan o més gros que aquest, que és afrontar la preadolescència de la meva filla gran.
Uh-huh. Que, un altre repte gran, evidentment.
És un bon repte, no?, també. I, uh-huh. I bueno, bàsicament això, he tingut 31 dies per pensar moltes coses, on se m'ha parat bastant el temps, no?, de a nivell d'estrès, de... Bueno, bàsicament no m'he preocupat d'arribar a final de mes, no m'he preocupat de moltes coses que a poc a poc m'hi tornaré a preocupar perquè és el que ens du a aquesta vida, no? Però, bueno, te dones compte de quines... Canvies l'ordre de prioritats, bàsicament, de la teva vida.
Martí Ramírez, ens ha encantat escoltar-te avui aquí al Supermatí, després d'aquesta fita, jo diria que històrica, és una gran fita. Ocean Cats, que ha guanyat la Talisker Whisky Atlantic Challenge, moltíssimes felicitats i moltes gràcies per visitar-nos avui al Supermatí.
Merci, guapo.
If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away.
Avui anem tardíssim, però valia la pena perquè hem tingut a Martí Ramírez de l'Ocean Cats, que ha anat a creuar l'Atlàntic a rem, i ni més ni menys que l'hem tingut aquí al Supermatí. Comencem ara sí amb l'informatiu, perquè agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional van detenir quatre persones com a presumptes autores d'un assalt entre traficants a Calonge. La detenció va ser aquest passat 9 de gener a Madrid, la història, però, com dèiem, comença a Calonge. Anna Salvador.
La investigació es va iniciar arran d'una intervenció de la policia local de Calonge a mitjans de juliol de 2022, on els agents van detenir a un domicili d'aquesta localitat dues persones per tràfic de drogues. Els arrestats els havien assaltat diversos individus vestits d'uniforme que es feien passar per agents de la policia de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional i que els havien intimidat amb armes de foc per sostreure suposadament una gran quantitat d'haixix. En l'argot policial, aquest tipus de robatori és conegut com narcoassalt. Els agents van aconseguir identificar alguns dels autors de l'assalt i van descobrir que vivien a Madrid. En aquest moment es va sumar a la investigació la Policia Nacional.
Els agents van poder identificar i ubicar el domicili de cadascun dels criminals, oi?
Sí, i un cop identificats, la jutgessa instructora del cas va autoritzar 4 entrades i escorcolls als domicilis dels investigats a les localitats de Valdemoro, Alcorcón i Madrid. Fruit d'aquestes diligències judicials, es va poder detenir a 4 dels autors i es va intervenir haixix, substància de tall i petites quantitats de cocaïna i heroïna relacionades amb l'assalt violent al domicili de Calonge. També van localitzar armes de foc i simulades, curtes i llargues, armilles i jaquetes de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, manilles, mascaretes caracteritzades amb escuts i emblemes d'aquests cossos policials i credencials policials, a més de 45.000 euros en bitllets de curs legal. També es van localitzar 2 vehicles sostrets utilitzats per als autors i dels quals s'havien falsificat les plaques de matrícula. Els 4 detinguts van ser traslladats des de Madrid al jutjat de Sant Feliu de Guíxols i un cop la jutgessa els va sentir en declaració va decretar l'ingrés preventiu a presó dels presumptes autors, els quals sumaven ja nombrosos antecedents policials. La investigació ara mateix continua oberta i no es descarta noves detencions.
Canviem de tema. Joan Giraut deixa Junts i passarà a ser regidor no adscrit de l'Ajuntament de Platja d'Aro. El regidor de Platja d'Aro va presentar formalment la renúncia com a portaveu de la formació i el proper dimecres 25 de gener aquesta es farà efectiva en el plenari municipal. Maria.
La decisió de Giraut arriba després de les últimes eleccions municipals, a les quals va posicionar-se com a guanyador junt amb el PSC, amb 2 amb 5 regidors, però amb 121 vots de diferència. No obstant, Maurici Jiménez, del PSC, va pujar a l'alcaldia després de pactar amb Esquerra i els comuns. Joan Giraut va entrar a l'Ajuntament de Platja d'Aro el 1987 dins de la coalició de Convergència i Unió. En els comicis del 1991 va ser el cap de llista i va arribar a l'alcaldia, un càrrec que va mantenir 4 mandats més. El 2009, però, el Partit Socialista va presentar una moció de censura i va portar a Giraut com a cap de l'oposició. En les següents eleccions, però, va tornar a ostentar la vara d'alcalde i el 2015 va revalidar el càrrec.
La candidata d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni per les eleccions municipals, Carme Vinyes, s'ha presentat oficialment a Sant Antoni de Calonge. Paula.
La candidata tanca l'acte acompanyada de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i dels actuals regidors i regidores d'Esquerra al Consistori. Durant el seu discurs de presentació, l'actual cap de l'oposició alcaldable ha afirmat que fa uns mesos que estan immersos en un procés d'anàlisi i reflexió de Calonge i Sant Antoni i aposten per canvis en profunditat. Creuen que al municipi li cau un nou impuls i un projecte basat en la relació, la comunicació i el contacte amb la gent. Per això, ha afegit la candidata a l'alcaldia que volen promoure una nova manera de governar i de fer política centrada en les persones. I per elles són molt importants els conceptes de transparència i honestedat i per això aposten per un ajuntament al qual es pugui fer de manera senzilla i propera. Carme Vinyes ha volgut reivindicar la importància del treball en equip i ha definit els companys i companyes que l'acompanyaran a la llista com a persones preparades, disposades a assumir reptes i amb una clara vocació de servei. Finalment ha explicat que encara aquest repte amb molta il·lusió, però que no ho farà sola, ja que té la sort de tenir un gran equip al darrere.
La ventada ha seguit durant tot el cap de setmana a l'Empordà i els bombers han rebut una quinzena d'avisos. La majoria dels avisos al llarg d'aquest cap de setmana han estat per retirar branques o arbres caiguts o elements de façanes que amenaçaven a caure a la via pública, Maria.
Un dels serveis més destacats s'ha produït a Palamós quan s'han hagut de treure un parell de planxes metàl·liques del sostre d'una casa de 2 plantes que s'havien desprès pel fort vent. De fet, les ratxes de tramuntana han fregat per tercer dia consecutiu els 80 km per hora en nombroses poblacions com Verges o la Bisbal d'Empordà, segons dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimàtic. La ratxa màxima de vent aquest diumenge s'ha tornat a registrar, però, a la muntanya de Portbou, amb 139,3 km per hora, seguida de Das, amb 105,5 km per hora, i el pantà de Darnius-Boadella, amb 103,7 km per hora.
Les obres de reurbanització de Mas Pere, Calonge i Sant Antoni molesten els veïns, que tenen problemes per accedir a les seves respectives propietats. Recordem que aquest projecte té un pressupost de més de 8 milions d'euros i és un dels grans projectes del mandat del municipi. Anna.
Doncs sí, alguns veïns s'han queixat de les dificultats que estan causant les obres, sobretot a l'hora d'accedir a les cases. A més, també asseguren que han causat desajustos en la recollida d'escombraries. Com deies, aquest és un projecte gran, costarà més de 8 milions i mig d'euros, un cost mitjà d'uns 15.000 euros per finca. Les obres, segons apunta el diari El Punt Avui, avancen a bon ritme i està previst que acabin d'aquí a 30 mesos. De moment s'ha acabat la primera fase, que inclou la instal·lació de xarxa de clavegueres i aigua potable. Recordem que es tracta d'una zona en la qual hi havia molts mals serveis des de feia molt de temps i en les que calia instal·lar aquests serveis bàsics. En la segona i tercera fase s'instal·laran la xarxa d'electricitat i els serveis de comunicacions i també es farà la pavimentació i l'enllumenat.
El portaveu del PSC a Palafrugell es mostra satisfet amb la sentència del TCJC que obliga a fer canvis a la llicència concedida al xalet del Golfet quan ell era alcalde, Dani Cortés.
Juli Fernández celebra que la decisió judicial dona la raó al que defensava en aquell moment el govern que l'edificació es podia fer i espera que l'actual consistori faci els informes d'impacte paisatgístic necessaris.
Jo crec que dona raó a que en aquell moment el govern defensava que la llicència estava, que l'edificació es podia fer, que no estaven fent un habitatge de manera il·legal i que havien fet, inclús hi havia gent que deia que hi havia una planta de més. Si a mi em demanaven si m'agradava o no m'agradava, no es tracta d'això. A mi aquest detall no m'agrada. Però és que el polític no pot governar si t'agrada o no. Es tracta de si la llei ho permet o no ho permet. Jo, com a portaveu, manifesto la satisfacció de la llicència. Hauria comportat un problema important per al propi Ajuntament i també per la Generalitat.
En declaracions a Ràdio Palafrugell, Fernández considera que s'ha demostrat que no estaven fent una construcció il·legal i diu que no contempla que l'habitatge s'hagi d'enderrocar, entre altres coses, perquè ja hi havia mesures correctores de l'impacte.
Jo no contemplo l'opció de que aquest habitatge, pel fet de l'impacte ambiental, estiguin enderrocar. I altres coses, perquè és evident que l'Ajuntament, com la llicència i la seva execució, ja ho va condicionar una sèrie de mesures correctores, però bueno, en tot cas caldrà estar a l'espera. Ara el govern que li pertoca, al través de la casa que li pertoca, començar a fer els tràmits per donar compliment a l'execució de la primera sentència.
Canviem ara de tema. Junts per Palafrugell va presentar la precampanya electoral a la sala d'actes de Can Genís. David Martín, l'alcaldable del partit, va destacar que queda poc per tancar la llista electoral. També va avançar que s'organitzaran actes amb la presència de representants nacionals com els exconsellers Jaume Giró i Lourdes Ciuró. Ferran.
A més, va presentar la imatge de la precampanya amb l'eslògan "Recuperem el sentit comú". S'acompanya d'una fotografia de David Martín amb un fons marítim i la senyera.
El cartell, a la imatge de precampanya, s'ha volgut destacar com a element principal la meva fotografia, mirant a càmera, dirigint-me directament al ciutadà, al veí veïna, amb un fons neutre, en el nostre cas el mar i el cel, és una fotografia feta a Calella de Palafrugell, i la senyera. Per nosaltres, per Junts per Catalunya, Junts per Catalunya, i per tant la senyera és la bandera oficial del nostre país.
Martín va assegurar que ha fet gairebé 200 reunions en 8 mesos amb diferents col·lectius del municipi. Així els ha exposat les línies del seu projecte polític i ha escoltat les inquietuds i necessitats. Aquestes inclouen el manteniment de les instal·lacions municipals existents, la neteja dels espais públics, la remodelació dels aparcaments del centre o la promoció del polígon industrial, entre altres. Va criticar l'increment de les taxes de l'equip de govern.
Jo sóc d'actuar amb sentit comú. I com que sóc d'actuar en sentit comú i em presento a l'alcalde de Palafrugell, doncs m'agradaria recuperar aquest sentit comú en com ens comportem, com fem i com prenem les decisions. Serà la forma com guiarem tot el projecte fins a arribar al dia de les eleccions i després de les eleccions, evidentment, quan formem part del govern de Palafrugell, serà la forma com prendrem les decisions i com actuarem.
També fent reunions sectorials amb grups reduïts per plantejar noves propostes. A partir d'ara, el candidat assegura que incrementarà la comunicació a les xarxes socials, al web de la candidatura i amb campanyes porta a porta. A més, instal·larà carpes informatives als carrers per rebre els veïns. Seran cada dues setmanes. El 29 de gener s'ubicarà al barri del Pivert i el 12 de febrer al Camp d'en Prats. A més, a l'acte del dissabte al migdia, l'alcaldable de Junts per Palafrugell va anunciar que aviat presentarà els 11 primers noms de la llista electoral. Ho faran al primer gran acte públic.
Anem acabant ja quan falten pràcticament 6 minuts per arribar a les 9 del matí. El divendres 20 de gener es va conèixer el cartell de Carnaval 2023 de Sant Feliu de Guíxols, ens ho explica la Paula.
El cartell presentat, que resulta premiat entre una dotzena de propostes, és obra de Nol Ramírez, un arquitecte establert a Palafolls, però que des de fa uns mesos té vinculació amb Sant Feliu de Guíxols, ciutat que l'encanta. La popular celebració començarà l'11 de febrer i s'allegarà fins al dia 22. El cartell triat evoca el passat soler de la ciutat i l'esperit alegre de les festes de Carnaval, i amb un tap de suro com a protagonista, convida a destapar-se durant les celebracions d'enguany, les primeres sense restriccions després de les edicions marcades per la pandèmia. El premiat ha explicat que el cartell vol combinar l'essència de Sant Feliu amb les llums i colors del Carnaval. La regidora d'esdeveniments de ciutat, Núria Cucharero, ha explicat que durant la presentació del cartell, que sempre es busca una proposta que estigui vinculada amb la festa del Carnaval, però també amb la ciutat. Cucharero ha valorat positivament l'alta participació de propostes. El tap emmascarat que es veu al cartell serà el protagonista de les accions promocionals de les activitats del Carnaval, des dels cartells de la via pública com també les xapes de solapa o les xocolatines del berenar popular de Dijous Gras.
Ara sí, se'ns estava colant la Pink per aquí, que volia començar amb ritme amb nosaltres al supermatí d'aquest dilluns 23 de gener. Comencem ara el repàs dels partits disputats pels equips de la comarca aquest cap de setmana. Parlant de futbol, un gran Palamós va derrotar el Banyoles amb solvència. En un municipal de Palamós Costa Brava, amb l'afició empenyent els seus, el Palamós va aconseguir una victòria clara i contundent contra el sisè classificat de la primera catalana, Sergi Villena.
Aquests 3 punts li serveixen al Degà per escalar fins al 7è lloc i confirmen el bon moment del conjunt entrenat per Àlex Redondo. A la primera part, els gols de Mercader i Germán de penal situaven un 2-0 que posava el partit molt de cara per als locals. En la represa, els blau i grocs seguirien dominant el seu rival i 2 gols més, obra novament de Mercader i de Rodrigo, establirien el 4-0 final. La setmana vinent, els palamosins visitaran el camp del Mataró.
I sorprenentment, derrota del Calonge. Els calongins, que estan fent una campanya sensacional, van patir una inesperada derrota al camp del Blanes. Sobretot pel resultat, un 4-0 inapel·lable que fa tocar de peus a terra els verd i vermells.
Els locals no van donar cap opció, ja que a la mitja part manaven per 3-0. Al segon temps acabarien de rodonir el triomf amb un quart i últim gol. Malgrat tot, el Calonge continuarà en places d'ascens a Primera Catalana amb 28 punts, però veu com el Tossa amplia el seu avantatge al capdavant de la taula gràcies als 3 punts obtinguts al camp del Malgrat.
Canviem d'esport, anem cap al bàsquet, perquè el Bisbal Bàsquet guanya davant del potent Mataró. Triomf de prestigi dels homes entrenats per Carles Rofes, perquè no era una sortida fàcil la que tenien a la pista del Mataró Parc Boet, però van resoldre el partit gràcies a un gran últim quart, Sergi.
Fins aleshores, el maig havia estat molt equilibrat, però en el darrer període els baixempordanesos van estar molt encertats i es van poder endur un triomf merescut. En la propera jornada, el Bisbal Bàsquet rebrà el penúltim classificat, l'Almozara, amb la moral reforçada.
Anem cap a l'hoquei, perquè el corredor Mató Palafrugell es situa segon amb una gran victòria. Era un partit marcat en el calendari com a vital. La visita del Xum Free Ravitch suposava una revàlida per als blanquinegres en el seu objectiu innegociable de pujar de categoria. Un gran treball coral va permetre als de Cesc Linares imposar-se als de Maçanet de la Selva per un clar 6-2.
Amb aquest triomf, el Palafrugell puja fins a la segona plaça de l'Hockey Lliga Plata amb 23 punts. A més, la derrota a casa del Ribas Les Lagunes davant del Manlleu fa que la distància amb el primer classificat sigui ara de només un punt.
I pel que fa als equips de Girona, el Girona Futbol Club cau al camp del Villarreal en l'últim sospir. Els gironins van aguantar en defensa les escomeses del conjunt groguet durant gairebé tot el partit, però un penal en el temps de descompte transformat per Parejo va desfer l'empat a 0.
Els locals van monopolitzar la possessió i el Girona es va dedicar a defensar-se, conscient que anar a l'atac amb molts efectius podria penalitzar-lo. El porter Gazzaniga, amb les seves grans intervencions, va mantenir en vida els blanquivermells. Semblava que per fi els de Mitchell podrien aguantar tot un partit sense encaixar cap gol. Però el gol de penal, al minut 101, va donar els 3 punts al Villarreal. Dissabte que ve, el Girona rebrà el Barça a Montilivi en un duel que ja s'espera amb ganes a la capital gironina.
I el bàsquet Girona certifica el seu bon moment a Granada amb una victòria per 78-92.
Els homes entrenats per Aito García Reneses encara no coneixen la derrota en el que portem d'any i afrontaran el partit del proper dissabte contra el Barça a Fontejau en un moment dolç de joc. Un gran partit de Taylor, secundat per Colom i Fielerup, va permetre al bàsquet Girona aconseguir el triomf a la pista del Granada i continuar escalant posicions a la Lliga CB.
Nosaltres arribem ja a la part final d'aquest informatiu del Supermatí d'avui dilluns 23 de gener. Tornem demà de 8 a 9. Que passin un